L'Associació Celíacs de Catalunya ha llançat una advertència sobre els riscos psicosocials que corren els infants que pateixen celiaquia quan arriba l'adolescència. Avui en parlem al Connectats amb la Irene Puig, que és portaveu de l'Associació Celíacs de Catalunya. Irene, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, aquest va ser un dels temes que es van abordar en el 7è simposi sobre celiaquia i dieta sense gluten que vau fer a finals de novembre a Barcelona. És un tema que comença a ser alarmant i comença a ser preocupant entre la comunitat?
Sí, és un tema que preocupa bastant els pares d'adolescents celíacs. I preocupa, per una banda, la transició que es fa del pediatre al gastroenteròleg, no? I que és una etapa pues, complicada i que es faci bé aquesta transició i després i que l'adolescent se senti acompanyat. I després també als pares els preocupa molt com acompanyar a l'adolescent celíac i com li pot afectar el fet de tenir celiaquia amb el seu entorn social i com li pot arribar afectant aquesta etapa, no? A més, coneixem casos que hi ha adolescents, que és una etapa complicada, i es pregunten si pues, realment seré celíac, què passa si menjo gluten, i llavors ho proven i posen en dubte aquest diagnòstic. Llavors és molt important tenir una comunicació fluida amb ells perquè poder tractar tots aquests temes i tots aquests dubtes que hi poden sorgir.
Clar, una cosa és com ho viuen els pares i l'altra és com ho viuen els propis adolescents, els propis fills. Per als pares és una preocupació perquè, clar, se suposa que durant tot aquest temps, fins a arribar a l'adolescència, ells han establert unes rutines, una manera de fer que se suposa que està establerta i consolidada, no? Ara tu ens parlaves, és que hi ha alguns que s'atreveixen a provar per desmentir, no?, aquest diagnòstic. Quines són altres situacions amb les quals els pares es troben?
Clar, exacte. És que és el que comentaves, no? Des de que han estat petits i els han diagnosticat d'infants, doncs els pares els han acompanyat, no? I fan tot un desplegament de tàpers, de controlar que ho mengin tot correctament, si mengen fora de casa, acompanyar-los, si han anat a colònies, fer tota la cerca, trucada, etcètera, no? Llavors arriba aquesta etapa amb l'adolescència i els adolescents comencen a sortir sols a menjar fora amb els seus amics, en un altre entorn, i aquí els pares ja no poden, evidentment, estar tan a sobre, no? I llavors hi ha diferents situacions. Una pot ser o que l'adolescent se senti exclòs pels seus companys pel fet d'haver de menjar la dieta sense gluten, que no pugui anar o prefereixi no anar a certs, a un restaurant i prefereixi no anar-hi per por a contaminar-se, no? I a no trobar-se bé després, que el seu entorn d'amistats el vegin com un raret, no?, entre cometes, eh? Vull dir, que ells no ho acabin d'entendre, que no ho acceptin, no?, i que se senti exclòs i també hi ha aquest altre que et comentava, no?, que el propi adolescent, si per exemple de vegades hi ha persones celíaques que no són simptomàtiques i si l'han diagnosticat de petit i menja gluten i no li passa res, pensen, potser s'han equivocat, potser em puc menjar i no passa res, i no són conscients que a nivell intestinal sí que s'està atrofiant l'intestí, no? I que a llarg termini hi ha greus conseqüències amb la salut. Llavors, per això és una etapa com molt important de tractar.
I aquesta situació amb la qual es troben els adolescents que pateixen la celiaquia, en la relació amb els pares, és una situació que aborden, que comparteixen amb les famílies, que amaguen? Com és aquesta situació?
Clar, al simposi va venir una doctora en psicologia, llavors ella ens parlava que era molt important que els pares els haguessin acompanyat des de petits, que hi hagués hagut una bona comunicació, que sentissin que a casa tenien un bon suport, perquè quan són adolescents també sàpiguin que a casa hi tenen un suport, no? I que els pares d'alguna manera els acompanyin sense estar tampoc massa a sobre, no? I que sàpiguin que en el fons compten amb aquest suport i que puguin preguntar-los i els dubtes que els hi sorgeixin quan ho necessitin. Llavors és important l'acompanyament que s'ha fet durant tota la infància, que després dona fruit en aquesta època. I llavors també, al final també posar, saber que l'adolescent també és autònom i donar-li bueno, donar-li l'oportunitat de que ell mateix també aprengui i s'autogestioni.
Alguna solució més que s'abordés en aquest simposi, justament en aquest canvi d'etapa vital, no? De passar de ser infant controlat pels pares a l'adolescència, no? Que és quan un ja comença a sentir-se una mica més alliberat?
No, principalment eren els temes que comentàvem, no? I llavors és al final que els pares sàpiguen com està allà. També de vegades ja és complicada l'etapa en si, no? I llavors el fet de tenir la celiaquia hi afegeix una capa més i bé, i també el fet d'haver de tenir aquest, de vegades també un altre problema pot ser l'excés de control del que estan menjant, la hipervigilància en el sentit de dir ai, que no em contamina, que no s'obsessionin també en aquest sentit. Sí, que sí, hi ha com els dos extrems de vegades, i això de fet també passa amb adults. Per una banda hi ha un extrem que diu, bueno, menjo i no passarà res, i n'hi ha altres extrems que és tot el contrari, que és, ai, ara a veure si em contamino, ai, a veure si ara he tocat això o l'altre, en un excés d'obsessió, no? Llavors, bueno, s'han d'intentar trobar sempre un terme...
Equilibris, no?
Sí, exacte.
En aquesta trobada en què hi van participar diferents professionals, des de l'àmbit de la medicina, la nutrició i la psicologia, que ara estàvem comentant, quines novetats, quins avenços es van poder presentar?
Bé, es van presentar una de les xerrades que va ser també bastant interessant. Es parlava sobre els fàrmacs que estan en estudi per tractar en un futur la malaltia celíaca, perquè, doncs, com se sap actualment, l'únic que es pot fer és seguir la dieta sense gluten, no? I com a curiositat es va preguntar als assistents si preferirien prendre una pastilla per no haver de seguir la dieta sense gluten i sense traces, que al final al seu dia a dia els impacta molt, i una gran quantitat, més d'un 50%, van aixecar la mà, no? Que realment si poguessin, bueno, la prendrien, i sobretot deien a l'hora de sortir a menjar fora de casa, perquè quan estàs a casa ho tens tot molt més controlat i tens el teu entorn i ho tens agafat per la mà, però quan surts fora de casa o te'n vas de viatge, de vegades és un calvari haver de menjar sense gluten i sense contacte amb creuat amb gluten, i bé, en aquests casos deien que sí, però sí, en tot cas els estudis que es van presentar estan en fases d'estudi molt inicials, són coses que s'estan mirant a llarg termini, que està molt bé anar-les coneixent, però a curt termini no és una cosa que arribi aviat.
Des de l'associació detecteu que l'oferta que podeu trobar tant per menjar com per comprar productes ha millorat en els últims anys?
Sí, en els últims anys ha millorat bastant l'oferta de productes de sense gluten i també les característiques organolèptiques. Llavors, cada cop, sobretot ens ho comenten socis que fa 30 anys que estan a l'associació, ens diuen, ui, pues, ha millorat moltíssim, no us podeu ni imaginar, quan a mi em van diagnosticar fa 30 anys les poques opcions que hi havia, el gust que podia tenir el pa, no? I ara cada vegada més hi ha cada cop més opcions i bueno, el que sí que passa és que els productes són més cars i no hi ha ajudes pel col·lectiu.
Justament, Irene, et volia preguntar si és veritat que continua sent productes molt, molt cars per les famílies.
Sí. Això continua sent igual i es calcula que a l'any costa 540 euros més per persona la cistella bàsica de la compra, un estudi que va ser fase, i bé, i al final... Realment, nosaltres quan ho publiquem a les xarxes socials aquestes dades sempre tenim comentaris de que es gasten molt més, la realitat, no? Perquè aquest estudi està basat en la cistella bàsica i al final, al dia a dia, evidentment, pues, compraràs coses extres, no? I al final acabes gastant molts diners i a això se li suma que hi ha famílies que no hi ha només un celíac, perquè hi ha un factor, un component genètic i de vegades n'hi ha més, amb la qual cosa encara assume molt més aquesta xifra. Llavors, al final és significatiu i nosaltres sempre demanem al govern que hi hagi ajudes pel col·lectiu celíac, igual que si hi hagués un medicament, pues, hi hauria, bueno, pues, haurien de pagar-lo al 100%, pues, el mateix, no? I a dia d'avui encara no ho hem aconseguit.
Una de les problemàtiques que us preocupa el col·lectiu és l'elevat percentatge d'infradiagnòstic de la celiaquia, que se situa, la xifra és realment impactant, en un 75%. Sabeu a què es deu?
Sí, o sigui, per una banda, hi ha casos en què hi ha persones celíaques que no tenen símptomes. Llavors, en aquests casos, és molt difícil de diagnosticar-les. I per altra banda, hi ha els símptomes clàssics que són més fàcils de detectar, doncs quan tenen mals de panxa, diarrees, vòmits, distensió abdominal, etc. No? És més, bueno, més típic i és més fàcil que, doncs, si la persona va al metge de família o a un gastroenteròleg, si el tipus pugui acudir i li facin les proves de celiaquia. Però hi ha altres símptomes que poden ser, per exemple, que la persona tingui anèmia i és l'únic símptoma que té, o que la persona tingui infertilitat i sigui l'únic símptoma que té, o de vegades que tingui osteoporosi prematura. Això és més difícil que a l'hora de detectar-ho, no? Perquè ha de ser el professional de la salut que s'hauria d'acudir i de dir, ostres, que no sigui una celiaquia no diagnosticada. I a més és molt important diagnosticar-ho aviat, perquè són símptomes que marxen en el moment en què tu comences la dieta sense gluten. Llavors una persona que té infertilitat, en el moment en què es recuperen les vellositats intestinals, és possible que es pugui recuperar i que pugui tornar a ser fèrtil, no? O quan és osteoporosi prematura, és possible que aquests símptomes reverteixin i torni a estar bé de salut en el moment en què es comença a seguir la dieta sense gluten i se segueix durant un període de, doncs, mig any, un any, dos anys, no? Clar, llavors és molt important que es detectin tots aquests casos de celiaquia per evitar altres problemes de salut.
I per això feu una petició i us emmiralleu en el cas d'Itàlia, no? En què consisteix exactament aquest cas?
Sí, exacte. Justament a Itàlia ha sigut ara un país pioner, que ara vam assistir a un webinar que van fer fa res uns dies i han començat a fer cribatge a la població pediàtrica i adolescent, a tota la població, i està totalment... No, ho paga el govern, no? I està totalment subvencionat. I llavors, doncs, bueno, d'aquesta manera és una forma d'aconseguir detectar casos de persones que siguin celíaques i que no ho sàpiguen. Llavors, bueno, a nosaltres ens agradaria que aquí a Espanya poguéssim prendre aquest exemple, perquè ara mateix els cribatges no s'estan fent a tota la població en general, i que es poguessin començar a fer casos com en el d'Itàlia.
Irene, quantes persones hi ha diagnosticades actualment a Catalunya de celiaquia?
Bé, és un 1% de persones que són celíaques i sensibles al gluten o celíaques és un 6%. I en total serien unes més o menys 500.000 persones.
Des de l'Associació Celíacs de Catalunya esteu treballant des del 1977, vau ser la primera organització que es va crear a Espanya per defensar aquest col·lectiu. Què és el que els oferiu a les persones que pateixen la celiaquia?
Bé, els oferim, per una banda, que tinguin un suport, no? I quan tenen dubtes sobre el seguiment de la dieta, que sempre estiguem allà, que ens ho puguin preguntar. És un espai on podem conèixer també altres persones, les activitats que fem, no?, i els simposis, que coneguin altres persones amb celiaquia, que es troben en la mateixa situació, que ho puguin compartir, perquè, bueno, doncs és això, no?, al final s'entenen molt els uns amb els altres quan fem grups de suport i trobades, etc. I que puguin tenir tota la informació de les novetats que hi ha a nivell, tant a nivell espanyol com a nivell internacional i mundial, sobre la celiaquia i que van sorgint, ens anem informant, doncs, a través dels nostres canals que tenim, totes les xarxes socials, Facebook, Twitter, el butlletí, etc. Fem una revista també. Llavors, bueno, al final és una manera i també de donar suport al col·lectiu, perquè nosaltres, gràcies als socis, podem continuar lluitant, doncs, perquè demanar que s'aprovin resolucions a favor del col·lectiu celíac, o demanar aquesta ajuda per fer front al sobrecost de la cistella de la compra. Llavors nosaltres, gràcies a tots els socis, podem continuar lluitant.
I escolta'm, una última qüestió, Irene. Aquestes festes de Nadal per a vosaltres són tan especials com per la resta, o és una mica dur de portar?
Sí, de vegades pot ser complicat, eh? De fet, ara justament vam fer la setmana passada una activitat online que era un grup de suport per afrontar les festes nadalenques, o sigui, ja prevenint, perquè al final pot ser complicat. Al final, no, de vegades els àpats familiars i en famílies depèn, això depèn de cada casa, hi ha famílies que ho tenen, estan superconscienciats, ho tenen molt clar, i ja ho fan sense gluten per tothom, i s'impliquen molt, i n'hi ha d'altres que no acaben d'entendre, els costa als familiars acabar d'entendre tots els protocols a seguir, i llavors la persona celíaca pues, acaba portant el seu tàper, vigilant que no li passin un plat amb gluten per damunt del seu plat sense gluten, etc. Llavors, bueno, també per això és important anar conscienciant i que la gent entengui que al final no és que la persona sigui quisquillosa i que sigui una pesada amb el tema de ai, no puc menjar això allò, sinó que no, que és una malaltia autoimmune que és molt greu i que la persona pues, al final li afecta molt si menja gluten, no? Llavors, a veure si a poc a poc entre tots anem conscienciant-nos i cada cop bueno, que sigui més... Bueno, que al final puguin gaudir les persones celíaques d'un Nadal pues, normal com qualsevol altra persona.
Clar que sí. Irene Puig, portaveu de l'Associació Celíacs de Catalunya, moltíssimes gràcies per acceptar la invitació del Connectats i que tinguem molt bones festes.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Bones festes.